Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'EMD de Vall d'Oreig podrà tornar a concedir llicències urbanístiques a l'Avinguda de Baixador, aturades des de 2019. Així es conclou en un informe de l'Estudi d'Urbanisme, Arquitectura i Enginyeria OUA, encarregat per l'EMD, que assenyala que les condicions que presenta aquesta via no justifiquen la denegació de llicències d'obra. El vocal de Vialitat, Xavier Humet, ha explicat a Cugat Mèdia que ara els tècnics municipals tenen l'aval jurídic necessari per estudiar les peticions de llicències que estan a l'espera i concedir-les si el tècnic ho considera. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. L'objectiu de l'estudi és establir quants jutjats necessita la ciutat i de quin tipus, i també el nombre de treballadors de l'Administració de Justícia que haurien de treballar-hi. Aquesta proposta, que la universitat preveu tenir enllestida cap a Setmana Santa, es presentarà a la Conselleria de Justícia. Tot i que no és vinculant, la voluntat de l'Ajuntament i l'UAB és que l'estudi sigui un referent, ja que serà el primer que es fa en el marc d'un procés de creació d'uns jutjats amb la nova llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. I els músics de carrer amenitzen les nostres passes pel centre de la ciutat. En un dia en què les presses permetin rebaixar revolucions, val la pena aturar-se un moment i escoltar aquests artistes repartits pels eixos comercials de Sant Cugat. El projecte Músics de Carrer va néixer el 2017 a proposta de l'Ajuntament amb l'objectiu de gestionar les actuacions dels músics que tocaven esporàdicament a la via pública. Des d'aleshores, la iniciativa l'ha capitanejat la PUA, Oficina Musical, i en 8 anys ja han passat una cinquantena d'artistes que han fet sonar unes 800 hores de música en directe cada any. I en esports, la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat ha tancat les inscripcions aquest dimarts amb 2.100 participants. Així, la cursa fa rècord i supera els inscrits de l'edició de 2023, amb 300 inscrits a la cursa de 5 quilòmetres, 700 a la cursa de 10 quilòmetres i 1.100 a la mitja, a la cursa de 21 quilòmetres. La cita arriba aquest diumenge amb sortida des de la plaça Victòria dels Àngels amb l'inici de la cursa de 5 quilòmetres a les 9 del matí i la de 10 i la mitja a 2:15 del matí. El Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament organitzen aquesta competició. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics de la Maroteca, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer tornar a estar amb tots i totes vosaltres a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per parlar de ràdio, per escoltar talls de ràdio i comentar-los, com és habitual, amb el nostre company d'aventures radiofòniques i personals també, en Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve. Doncs encantat aquí, com sempre. Avui una mica tocat de la veu. No sé què passa. Són aquestes temperatures que ens fan, diguem, ballar el coll, en aquest cas.
Bé, jo tampoc estic massa fi, també ho he d'assegurar, que és així, però bé, ho farem, com sempre, fantàsticament, perquè al final aquí el que ens mou és l'esperit de seguir fidels a la ràdio, de recuperar aquests espais radiofònics de fa tants anys i parlar-ne. I per començar, què et sembla, Jordi, fer una mica d'humor, perquè de tant en tant fem una col·lecció de les nostres pròpies pífies, que crec que això és molt important, riure d'un mateix, cosa que tu, com dius sempre, ho fas de forma molt habitual.
Molt, 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 molt. I sí, és una teràpia, superbé. Sí. Jo em ric de mi mateix molt. Escoltant-me i mirant-me. Ara anava a dir, mirant-me al mirall també em faig gràcia. No, potser no tant amb això, però sí. I amb certes, ho confesso, amb certes aplicacions que et canvien la cara i et posen coses, molt ric.
Va, doncs anem al juliol del 2023, és a dir, fa un any i mig, quan estàvem enregistrant a la Maroteca de la Ràdio i passava això al nostre estudi. Ho fem, com sempre, amb l'amic Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
És que sento fatal.
El que sents fatal? No et sento.
Hola.
Ara ha tornat.
Però tu em senties?
Sí, i tant.
No. És que s'estan acabant les piles, s'estan acabant les piles del portàtil.
Que baixava el brul.
Perquè allò es... va a poc a poc.
En sèrio? Però ara se sent bé o no?
Es va accelerant i frenant la cintura. Sí, però s'accelera de bit o s'afluixa de bit. És boníssim.
Ah, sí?
Ai, però...
és que jo no entenia perquè no entraves. Que...
No, si jo he entrat ja tronxant-me de riure.
Sí, no, això ho he sentit. Això. Però després ja no et sentia. Ah,
va pujant i baixant. Tindria que gravar jo el so que rebo jo aquí. A veure...
Bueno, això és la connexió d'internet, aquí poca cosa hi podem fer.
Sí. Doncs bé, amb això dels tips, no?, que somreies... Bé, amb això dels tips que somreies quan ho dia... Bé, amb això dels tips en anglès, no?, que somreies... És que no sé què dic bé. És somreies.
Somreies, sí.
Em sona fatal. Bé. espera. Sintònics. Bé, amb això dels tips, no?, que somreies quan... És que crec que m'estic equivocant. Espera. Som-hi. Espera, perquè em ve sempre això. És que les coses d'humor...
La maroteca de la ràdio.
Les coses d'humor fan riure. I sí, mira, és això, que és que ens ho passem bé, fins i tot tornant a escoltar i recordant aquell moment.
Sí,
perquè
sí.
Segur que ja no el tenies massa present aquest moment, però de seguida que ha començat dius, mira... Ja sé on era, no?
Clar, perquè quan la connexió a internet falla una mica, és com si tota la informació que viatja per internet es quedi retinguda, no? I després la vol enviar ràpid. I clar, per això la sintonia comença lenta i després es fa com es para i després corre molt. Perquè em vaig a posar el dia, no? I clar, això em va fer molta gràcia i ja vaig entrar així. Bé, és que ric molt. Jo quan m'escolto riure encara ric més. Això també em passa.
De fet, jo ara estava recordant moments que amb molta gent a l'empresa treballant amb una persona que té una veu més fonda que la meva es començava a accelerar i semblava no que parlés amb Eli, no, o sigui, semblava un barrufet. Sí. Això al mig d'una reunió. I era sempre la mateixa persona, una persona ja una mica més gran que jo,
graciós, no?
Ben entrada als anys 50, a la cinquantena.
Sí, ben entrada als 50, sí.
I escolta'm, un fart de riure.
Déu-n'hi-do. No, home, clar, perquè parla així... No, jo no la podria imitar, aquesta veu, ara, però... me la puc imaginar, sí, sí.
No, molt, molt divertit, molt divertit. Bé, doncs, després d'aquest moment d'humor, ara anem a la realitat de coses que han passat a la ràdio, perquè el que estàvem escoltant era Off the Record, i anem a escoltar una falca de Renault amb la veu de l'Albert Malla, que data de l'any 2017.
A la vida d'un professional hi ha dos tipus de quan. El quan, que vol dir, però és que això és moltíssim. I el quan, que vol dir, però només costa això. Emporta't un Renault Kangoo des de 8.990 euros. Impostos no inclosos.
Quan?
Oferta RSI Bank. Més informació a la xarxa Renault de Barcelona.
La maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Les injustícies d'avui són les guerres de demà. Mans unides. Si vols la pau, defensa la justícia.
Una buena comida acompañada de una estupenda panorámica sobre la playa y el mar de Barcelona es lo más en Marina Monchos. Para comer las mejores paellas, ven a Marina Monchos. Tú pide como la quieres y nosotros te la preparamos. También podrás disfrutar de las mejores carnes, pescados al horno con patatitas y un sinfín de platos que querrás probar. Pero con una sola vez no tendrás suficiente, ¿vale? Porque Monchos es toda una garantía. Ven a calle Marina 1921 junto al Hotel Ars. Reservas al 93-221-1514. 221-1514.
La maroteca de la ràdio.
Rupassa. Canvia de veïnat, es vol vendre la casa. Paguen el comptat, si truca a Rupassa.
Truqui al 900-77-5555.
Rupassa. És qüestió de prestigi.
Punt
láser pone a tu alcance todos los beneficios de la tecnología láser.
La tecnología láser para tratamientos dermatológicos, cosméticos, vasculares, fotodepilación médica y tratamientos oftalmológicos.
En Clínica Pun Láser, nuestro personal médico estudiará tu caso personalmente.
Clínica Pun Láser piensa en tu salud, piensa en tu belleza. Llámanos, 902 30 30 15. Estamos en la calle Lincoln 29 junto a Vía Augusta. Tienes la primera visita informativa gratis.
Recuerda, 902 30 30 15.
Any rere any, ens has vist créixer, créixer i créixer. En els últims 10 anys hem triplicat els beneficis i la nostra xarxa d'oficines. Ara, tu també pots créixer amb nosaltres. Hem sortit a borsa. Banc Sabadell, creix amb nosaltres.
Fullet inscrit a la CNMB.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquest bloc de Publi, més a Onda Cero, al maig de l'any 2001, i hem pogut escoltar, fora de micròfon, estan comentant amb tu, Jordi, la veu de Pilar Gefaell, excompanya de Ràdio Sant Cugat, que jo recordo que moltes vegades anava a enregistrar amb el tècnic de Ràdio Sant Cugat, l'Àlex Blázquez, que té una veu també fantàstica, doncs els dos feien moltes falques, algunes a una veu, altres a dues veus, i les enregistraven a Ràdio Club 25. I com que l'accionariat de l'empresa de Ràdio Terrassa, doncs en certs moments també havia coincidit amb Cadena Rato, doncs jo suposo que la cosa anava per aquí i per això utilitzaven l'estudi de gravació de Terrassa per a fer falques de publicitat a altres llocs. Tu em deies també, feies aquest apunt fora de micròfon, Jordi, de la veu de la falca de Grupassa, que és una falca sí. que vam escoltar durant molts anys, eh?
Sí, m'ha sonat de seguida, a més amb aquest ritme, crec que era un xa-xa-xa.
Sí.
I la veu no la identificava, però suposo que per la melodia, que sempre se'm queden les falques, sobretot melòdiques, doncs de seguida l'he recordat, sí.
Molt bé, doncs ara anem a fer una comparació de jingles. Anem al jingle original de Catalunya Ràdio, en una versió llarga de l'any 1983, i després tornarem a l'actualitat a l'any 2009 perquè puguem observar la diferència d'aquest jingle.
La Maroteca de la Ràdio. Catalunya
Ràdio. En aquest cas hem comparat un jingle llarg amb un jingle curt, però està clar que aquí hi ha una diferència de velocitat, fins i tot també en la interpretació, bastant elevada, però, com sempre, la melodia segueix sent la mateixa, totalment reconeixible.
Sí, això no canvia.
Va, doncs anem a més jingles. Ara anem a l'any 1991, anem a escoltar el jingle de Radio Top 40, una emissora que ja no existeix. I ara cap a una altra emissora que tampoc existeix i de la qual ja n'hem parlat diverses vegades, RKOR. Una emissora que, si ho recorda, Jordi, en van parlar amb en Sintoniqui i, a més, sí. que tenia una imatge, diguem, sonora que ens podria recordar un Radio 80 Serie Oro, perfectament.
Perfectament, era així. I també un nom que també ens podria recordar alguna emissora americana. No sé per què, però a mi sempre me l'ha recordat. De fet, per les lletres, suposo, RKOR. A vegades em ve el cap de Radio Cincinnati, que era WKRP. Uh-huh. Estes eren les lletres de Radio Cincinnati.
Bé, per cert, parlant de Radio 80 Serie Oro, ara em ve el cap, jo recordo quan el meu pare sintonitzava aquesta emissora, molts dies a la tarda, al cap de setmana, hi havia la radiofórmula que ja donava la sensació que era com bastant automatitzada, i t'estic parlant de principis dels 80. Però hi havia un lema que a mi em feia molta gràcia, que era música en compact disc.
Sí,
perquè, clar, no hi era enlloc el compact disc, però les emissores ja van entrar, i aleshores et posaven el CD, i clar, evidentment no és el mateix posar un vinil mil vegades que acaba fent soroll i cada vegada salta, que no pas posar un CD, no?
Sí, sonava com a... Clar, a veure, tu imagina't, o sigui, havien de posar en valor el so digital d'un CD com a signe de qualitat, no? Fins ara estàvem acostumats, evidentment, en el, a l'agulla d'un tocadiscos, que per molt que aquella agulla fos collonuda i el disc estés impecablement net i sense una ratllada, el so podia ser molt bo, però efectivament quan posaves un CD doncs notaves aquesta diferència, no? I ells se'n feien, doncs això, propaganda en el sentit de dir, no, és que aquí estem posant a més un so digital, no?
I no oblidem que els reproductors eren molt cars i els discos també, en CD. Sí. Per tant, vull dir, una cosa que es podia promocionar perfectament, no? Bé, doncs anem a altres històries. Ara anem a Matadepera Ràdio i en aquest cas amb una gravació que no té molts anys, del 2013, però que ens proporciona Nil Via, redactor del suplement a Catalunya Ràdio, que va començar fent aquest experiment que es deia L'Aprenent a Matadepera Ràdio i va entrevistar, ja hem escoltat alguns fragments aquí a la Maroteca, el gran mite de la ràdio catalana, Albert Malla.
Normalment a les ràdios, antigament, el que és una fonoteca, el que és on guardar les cintes, el que s'emetia per antena, no es feia. Com has fet? Com has anat guardant tot això que has fet?
Home, mira, aquesta pregunta m'agrada especialment, perquè jo no sé si hi ha gent que ho valora o no, però jo estic, quan surt aquest tema jo m'emprenyo molt, perquè en aquest país les fonoteques i les discoteques de les emissores de ràdio haurien de ser un patrimoni, i per la immensa majoria d'emissores han sigut una molèstia, i a la que han pogut s'han desfet d'elles, no?, de les cintes i dels discos, i perquè ocupaven massa espai i deien que el metre quadrat anava molt car com per tenir guardant aquelles coses que no servien per res. Et dic paraules textuals que m'havien dit a mi quan jo també era cap de discoteca. Entre altres coses, vaig ser cap de discoteca i em van dir, escolta, aquí caben tres despatxos de jefes, a fer punyetes tots els discos. Jo, clar, ja, però era un sacrilegi, no? Es pot ser els jefes que es reuneixin al bar si no tenen puesto dur, però a mi que no em toquin els discos. Llavors, aquí hi ha una falta de respecte absoluta que seria impensable en països molt propers com a França, no? Que sempre han tingut molt de respecte en això. Jo vaig començar a fer col·laboracions amb ràdio amb 13 anys, l'any 71. I després hi ha una manera més seriosa a Ràdio Terrassa, precisament, l'any 76. I el 77 va ser quan vaig entrar en plantilla. Vol dir que a partir del 77 és quan jo he pogut viure, entre cometes, perquè sempre s'ha cobrat molt malament, tot i que la gent es pensa que estem forrats, però és igual. És igual, eh? O sigui, en aquell moment, quan jo vaig entrar en plantilla, llavors ja em passava el dia a la ràdio, encara estàvem obligats a passar el parte de Ràdio Nacional d'Espanya, per pocs mesos, però encara no podíem donar butlletins de notícies.
L'octubre del 77, em sembla
que és. Sí, exacte. Jo vaig enganxar les últimes connexions amb el diari Hablado de Ràdio Nacional d'Espanya, i vaig enganxar els últims temps en què no es gravava res de la programació. Al poc temps va sortir una llei que obligava les emissores a guardar durant 7 dies tot el que s'emetia. Ens va anar molt bé a la gent com jo, que quan per antena sortia una cosa divertida o curiosa o un programa que et pensaves que anava a ser un programa normal es convertia en un programa especial perquè en aquell moment et trucava una senyora que t'explicava una història fantàstica o perquè passava una cosa divertida o perquè algú s'equivocava o tal, doncs poder recuperar allò i guardar-t'ho, no? A partir de llavors va ser una miqueta més fàcil perquè durant 7 dies podies anar a buscar la cinta i extreure aquell tall. Però fins aquell moment, doncs, clar, l'única manera de gravar és preveure, perquè tot no ho podies gravar. Només hi havia dues maneres de gravar. La professional, que eren les cintes de Revox, un Revox valia un milió de peles. I les cintes verges per gravar amb Revox eren caríssimes. Per tant, la manera professional només la tenien les emissores de ràdio o els estudis de gravació. I després, l'altra manera, la manera domèstica era el casset. No hi havia res més.
Xupat a la ràdio i directament.
Clar, i si tu estaves fent el programa era complicat que algú et gravés des de casa o preocupar-te tu d'emportar-te un radiocasset portàtil i gravar-ho tu mateix. Vull dir que tot no es podia gravar, perquè era impossible, i els cassets valien uns diners i tal. Llavors, quan tu preveies que aquell dia anava a passar alguna cosa important, per si de cas, doncs jo sempre m'he preocupat d'anar-ho gravant i després de conservar-ho, que no sempre ha estat fàcil, perquè han hagut trasllats, hi han hagut coses, hi han hagut persones amb mala llet que m'han fet perdre gravacions, però, en fi.
Vaja, que potser falta un arxiu fonogràfic en general català, perquè, per exemple, tant tu com, jo què sé, em poso el cas del Josep Maria Francino, que l'hem tingut aquí alguna vegada, tenim una fonoteca considerable, ell de Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25, Catalunya Ràdio, vaja, o d'on ha estat, i tu també, déu-n'hi-do, tens coses...
A mi una mica el Francino, que va ser el meu primer cap de programa, va ser el que va crear en mi el sentiment de col·leccionisme. Sí, home, esclar, perquè ell venia allà, ell s'escrivia amb la mare del George Harrison i m'ensenyava la postal, arribava a la ràdio per cada Nadal i m'ensenyava coses d'aquestes. I després em deia, mira, sóc l'únic que té un disc pirata dels Beatles i tal, amb vinil, no? I, clar, hosti, ell és, gran, és en gran part culpable de que jo em comencés a guardar coses. I després, a banda del Francino, jo l'única persona que conec malalt d'això també és el Sergi Mas.
Sí, home, per això està fent ara mateix una secció a RAC1 els dimecres de 11:45 a les 12, més o menys al matí, que és espectacular, que és la història de la ràdio. Hi ha moltes pífies, molta història, però és història de la ràdio.
Ell sempre que pot ficar talls divertits o coses, no?
Sí.
Està malalt. Jo l'he passat molts talls meus de coses que li faltaven i, bueno, s'ha posat content com un nen petit amb una joguina nova, eh?
Home, jo aquestes seccions me les escolto perquè realment són molt curioses i surten, vaja, hi ha cada friki, per dir-ho d'alguna manera, que envia... últims minuts d'emissió de Ràdio Peninsular de Barcelona de l'any 84 abans que passés a ser bla bla bla, saps? O sigui, és espectacular, o sigui, no, que, bueno, crec que si es destapa això una mica, pot sortir aquí una fonoteca del tot el que no s'ha guardat, però vaja.
Bueno, jo espero, a veure, RAC1 que té tanta audiència, espero que el Sergi li enviïn moltes coses d'aquestes, perquè així jo li demanaré també que em faci una còpia. Perquè, sí, perquè, mira, abans es gravava molt de la ràdio, perquè era molt fàcil, només hi havia un format, que era el casset, i tothom tenia casset. Han passat els anys, i la gent s'ha començat, quan han vist que no servien per res les platines, quan s'han espatllat han començat a llançar les platines de casset, els radiocassets, i llavors s'han trobat amb una capsa de sabates plenes de cintes i la majoria les han llançat. Sí. Perquè han dit, home, ara ja no tinc com sentir-les, ja més ja no m'interessa.
De mala qualitat, també.
I, tal, i les han llançat, que és una llàstima, perquè, clar, ja veus tu. I jo, clar, quan tinc l'oportunitat, que a vegades em truquen, escolta, que em sap greu llançar tal cosa, porta-les, home, porta-les, si vols te les torno passades a CD. Mira, als anys 90 em sembla que la Fonoteca de Ràdio Barcelona, quan van estar fent obres al carrer Casp, els seus estudis, la van donar a la Generalitat.
Sí, està a la Biblioteca Nacional.
Està en una biblioteca a Sant Cugat, em sembla. Però ells almenys no la van llançar. I ara, jo també he demanat àudios d'aquesta biblioteca i, bueno, has de fer uns passos i demanar uns permisos i tal, però al final et fan una còpia del tall que, si ho tenen, te la fan. Vull dir, almenys no s'ha perdut. Però la gran majoria d'emissores han llançat les cintes. I nosaltres vam trucar a Onda Cero, que són els araders de Cadena Catalana, i no sabem de què els hi parlàvem. ¿Dónde están las cintas que ustedes se quedaron cuando compraron Cadena Catalana? ¿Cómo? ¿Cintas? ¿Qué dices? No saben res. Algú les va llançar i ja està.
Sí.
I això és molt trist, eh? Durant molts anys aquí hi havia 5 emissores a Barcelona. I a la resta de la província de Barcelona només n'hi havia 4, que eren Ràdio Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio Manresa i Vilanova, que era Ràdio Penedès. Eren les 4 emissores locals que hi havia a tota la província de Barcelona, fins que l'any 79 va sortir la primera emissora municipal, que em sembla que va ser...
Ràdio Arenys.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquestes converses sempre interessants, aquestes històries d'Albert Malla, que ens demostren, doncs, que hi ha més malalts de ràdio que nosaltres, que potser nosaltres no ho som tant, comparat, per exemple, amb el Sergi Mas, com deia l'Albert, però vaja, que ens hi aproximem, eh? Vull dir que som de col·leccionar. Fixa't tu que entre tu i jo potser hem tingut un centenar de cintes amb gravacions de ràdio que hem conservat més de 30 anys i que al final les hem digitalitzat. És a dir que, bé, una mica va per aquí la cosa, no? Aquest afany de col·leccionisme, de pensar o que potser et sembla, que tens una cosa única i que al final sí que ho ha sigut, en la majoria de casos, perquè recordem-ho, i d'aquí l'existència del nostre programa. La ràdio que s'emetia fa molts anys, només en emissores grans amb recursos com Ràdio Nacional, SER o COPE al nostre país, enregistrava pràcticament totes les seves emissions, però la resta no. I per tant, si no era per una excusa com la que ens explicava l'Albert Malla d'agafar la gravació de continuïtat que legalment s'havia de guardar durant 7 dies, o perquè tu gravaves a l'estudi, o perquè des de casa deixaves una cinta gravant a la ràdio, doncs aquestes gravacions no es conservarien si no fos per algú que va fer això, no? D'aquí la importància del nostre programa. Ara, també hi ha un altre detall molt important, si t'hi fixes, Jordi, que és que deia l'Albert Malla, a veure si el Sergi Mas té molta audiència i així hi ha més gent que el truqui i li faciliti algunes gravacions úniques. Nosaltres tenim un abast molt més petit. Estem en una emissora local, que per molt que tingui un abast important i una història, perquè és una emissora de les veteranes de Catalunya, a nivell municipal, doncs té l'audiència que té. I avui dia, doncs, el que diem sempre, la canibalització d'internet i la ràdio, tots els mitjans tradicionals, és molt forta.
Sí, és molt forta. És important que hi hagi gent que ho estigui fent, també. Això no va d'exclusivitats. Quanta més gent puguem ser, millor. I, evidentment, si en Sergi Mas té l'opció de poder arribar més gent i que aquesta gent pugui aportar, doncs, cintes, gravacions, tot això, doncs, ens ajuda a tots, no?, als que ens agrada conservar-ho. L'Albert deia que, clar, que abans tothom tenia una cinta a casa i podies, doncs, fàcilment apretar el rec, no?, el botó rec, i començar a gravar el que estava sonant per la ràdio. Però i ara? Ara com ho fem? Clar, ara estàs al cotxe, ostres, que bo això. Bé, el primer que ho diria, home, doncs ves al podcast i ho escoltes. Val, sí, ves al podcast i ho escoltes. Clar, ho has sentit, no?, en directe, no ho has pogut enregistrar en aquell moment, no? Però clar, i aleshores t'has de guardar el podcast. Però el podcast està penjat. O sigui, si el volen esborrar, es pot esborrar. Aleshores, en tot cas, t'has de guardar una gravació teva, no?, del podcast, i has de descarregar aquell àudio.
Bé, llavors hi ha una casuística també, que és que als inicis del podcast, o del que vindria a ser el repositori enregistrat de forma automàtica al núvol del que s'ha emès a la ràdio, l'àudio era molt, molt comprimit perquè ocupés poc. I tu escoltes una gravació com la que hem escoltat ara mateix, del Nil Via, que està a iBooks amb una qualitat que no és l'òptima, perquè ocupi menys, i doncs se sent, ho pots entendre, si es veu, però la música no la podries arribar a escoltar perquè és insuportable, no?, aquest so tan metàl·lic, però avui dia ja és una altra història. Per tant, si tu tens la precaució, que és com jo de vegades m'he documentat, Jordi, si tens la precaució d'apuntar-te el dia, l'hora d'emissió i el nom del programa, ho trobes segur després. Ara, també està clar el que dius tu, que no tot estarà eternament disponible a internet, segur que
clar.
No.
Clar, clar. Per tant, si tu vols conservar allò, has de fer la teva pròpia còpia d'allò amb un fitxer d'àudio. I més causístiques, no? Dèiem, i si vas amb el cotxe, bueno, si estàs conduint, no. Però si tu estàs...
Perquè no pots.
Perquè no pots. Però, doncs, estàs parat i has sentit una cosa a la ràdio abans d'aparcar, un cop has aparcat, no? Ostres, que interessant. Bé, com ho puc enregistrar? El primer que se't pot ocórrer és agafar el mòbil i gravar-ho amb la gravadora del mòbil. Estàs gravant directament l'altaveu del cotxe. Bé, els mòbils graven amb molt bona qualitat, i si l'altaveu també sona bé, doncs la gravació és prou digna. Prou digna. I si estàs escoltant la ràdio... Clar, és que això ja no es fa tant, Esteve. O sigui, nosaltres en el mòbil pots escoltar ràdio, podcast, però hi havia mòbils abans que tenien un sintonitzador de ràdio.
El meu encara en té, eh?
El teu encara en té, però això ja s'ha perdut.
Sí, sí, és un mòbil de fa uns 2 anys, més o menys, un Samsung.
2 anys? Ah, doncs escolta.
I connectant el cable, que és el tema, has de posar els auriculars perquè faci d'antena.
Correcte.
Sona la ràdio. I jo ho tinc, i puc apagar les dades i tenir el mode d'avió, però posar la ràdio.
Sí, posar la ràdio perquè tens una ràdio analògica, bueno, no digital en aquest sentit, no? Digital dins el mòbil, però que amb un cable que fa d'antena.
Exacte, però amb les versions noves de mòbils ja no ve això.
És de la Poma?
Com?
Per no dir marques, home.
Ah.
És de la Poma?
No, ja li he dit la marca, eh? No és americana, però bé. En qualsevol cas, nosaltres animem a tothom aquest repte, no?, que és capturar un so per després escoltar-lo. Està molt bé que ho tinguis internet i que estigui tot disponible, d'acord. Sí. Però fer tu mateix una gravació, com per exemple Albert Murillo, el caçador de
just,
sons...
De sons, just el que anava a dir.
Clar, o sigui, tu els pots buscar a internet, evidentment, però i per què no vas a capturar-lo tu, que és la gràcia?
I els mòbils tenen molt bona qualitat. La majoria són micròfons estèreo. Vull dir que tens una gravadora a la mà.
Bé, doncs, parlant de gravacions, anem ara a una gravació efectuada amb cinta de casset la primavera de l'any 1997. Anem a les trucades de Track Dance a Matadepera Ràdio.
Mind, body and soul, per passar una nova comunicació. Bona nit.
Hola.
Hola, qui ets?
Raquel.
Què tal, Raquel, com va?
Bé.
Molt bé.
Vale.
Doncs què, expliques alguna cosa?
No.
No?
No.
Però saludes, no? Sí. Això sí. Vinga, doncs.
Saluda la penya al Caminillo, que a veure si llaman ja.
Aviam, si s'anima la gent.
Saludo a la Rocío, a la Esther, a la Silvia, a la Vero, a la Isa, al José, al otro José, a la María, al Jordi y a los del Caminillo, que si no hacen nada cuando acabe la emisora, que se suban aquí a la calle Doctor Serrán, que lo estoy esperando. Que no, si no sabe dónde está, que me llame el Mo ahora.
Molt bé, fantàstic.
¿Vale? Y un saludo a ti.
Perfecte, gràcies, Raquel.
Vinga.
Que vagi bé, eh? Adéu-siau, adéu, bona nit. Trucades al 730-000-730-0072. Les dues línies que et comuniquen amb nosaltres, amb Tractem.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
El que sempre hem dit, Jordi, el party line radiofònic, que servia doncs, sí, perquè la gent anés a buscar una part de la colla a l'altra, etcètera, etcètera, i fer conya en antena, que és el que bàsicament passava cada dissabte a la nit.
Mentre ara escoltava aquest àudio em venien moltes coses, eh?
Vinga, va, dispara.
Vinga, som-hi. Cuando se acabe la emisora. M'agrada molt aquesta frase.
Bé.
Cuando se acabe la emisora.
Clar, perquè l'emissió s'acabava en aquells moments.
Sí, però
hi havia...
l'emissió. Però l'emissora no, eh? Que
no, l'emissora no. I, de fet, l'emissió en directe sí, acabava a les 12, sí. Però després posàvem la cinta de vídeo amb 8 hores de música.
Ah, exactament. Sí. Això una, després tota la llista de noms, correcte, i després hi ha un conjunt ja de noms que són sota el nom de la Penya del Caminillo.
És l'agrupació, sí.
Que és l'agrupació.
Que recordem-ho, eh? Van contactar amb nosaltres, la Penya del Caminillo, a través de YouTube. Sí. Oh. Que, de fet, ara estic pensant a veure si els podem citar perquè en algun moment ens facilitin algun contacte per poder parlar amb ells i fer-los una entrevista, que això seria la pera.
No, estaria superbé.
I tant.
I aleshores, punt de trobada, carrer Ferran, doctor Ferran, si algú vol, cada mica em truqui, però que em truqui a la ràdio, clar, perquè no té mòbil.
Clar, clar.
Estem parlant de l'any...
97. Ni començava bé, però ningú en tenia. En tenies tu, no. Jordi, i poc
sí,
més, eh?
Sí, això jo sí, jo sempre. Des del primer dia, quasi, eh? Sí, sí. Sí. Quanta conya va haver-hi amb això, eh? Sí, sí.
Home, clar, és que era molt exòtic, eh?
Veure algú... Ho explicarem. Sí, sí.
Jo recordo la gent parlant per les places, fent voltes amb una cosa enorme a l'orella, parlant enorme. Sol, i tu pensaves, però què fa aquest home?
Sí, sí. Compte, eh? I ara també, a mi em causa molta cosa estranya els que parlen amb els auriculars a les orelles, els petitons, que
sí.
Parla sol.
Sí, 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 sí.
Ah, no, està parlant per telèfon. Però, clar, la imatge visual... I ara quan vas amb el telèfon a la mà encara dius, bueno, està parlant per telèfon. Però, compte, ja anar parlant amb el telèfon a la mà, que de segons quins llocs,
sí, sí.
Pot volar el telèfon. Seguim.
Seguim amb més històries i ara anem a un altre bloc de publicitat a Ràdio Terrassa, en aquest cas, una gravació de Mario Azañedo de desembre de l'any 1991.
Des de Ràdio Terrassa, Ser Vallès, Bon Nadal.
Haga su compra de Navidad en Prica Terrassa.
Cava Codorniu Gran Cremat, 495.
Turón Suchar Chocolate Crujiente, 335.
Cava Freixenet Carta Nevada Semisec, 445.
Brandy Torres, 5 años, 3 cuartos de litro, 785.
Haga su compra de Navidad en Prica Terrassa.
Tú haces Prica. Disfrútalo.
Oye, Baltasar, este año también vamos a Juguetes Magos, ¿verdad?
¡Claro! A la tienda de juguetes más grande de Terrassa. Un gran almacén con todo lo que los niños del Valle nos van a pedir.
Y todos los juguetes de la tele.
Y a precios magos.
Miles y miles de juguetes a precios de fábrica en Juguetes Magos. En Terrassa, Azcárate 19 junto a Carretera Moncada y Avenida Abad Marcet 87, Planta Baja, Centro Comercial Terrassa. Y también en Olesa.
Esperamos a todos los niños en Juguetes Magos.
Los Pastorets a la Sala Crespi. Aquestes festes nadalenques no us perdeu les representacions dels tradicionals pastorets a càrrec de la secció de teatre del Casal de Sant Pere. Les representacions tindran lloc a la Sala Crespi del carrer Major de Sant Pere, 59, de Terrassa, els dies 26 i 29 de desembre i l'1 de gener. Viviu la tradició. Veieu els pastorets a la Sala Crespi.
Mercè, has escoltat això de la Caixa de Terrassa?
Sí, ho he sentit per la ràdio. Només per 5.000 pessetes al mes pots tenir un robot de neteja de vapor. Es veu que és fantàstic.
I tant. A la Isabel, el seu marit, n'hi ha regalat un. M'ha dit que té de tot. Planxa professional, neteja vidres, pistola a vapor, raspall pels terres...
Doncs deu estalviar molta feina.
Fa dies que no l'has vista?
Mm.
Ara sempre té temps per tot. A més, et regalen un vídeo demostració i una bossa gratis per guardar-ho.
M'has convençut. Ara mateix vaig a la Caixa de Terrassa. Això és el que necessito per casa.
Saps què? Jo també vinc.
Fins al 6 de gener, la vaporosa, l'estalvi més net. Informeu-vos a qualsevol oficina de la Caixa de Terrassa. Segur que en teniu una ben a prop vostra.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La l'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Veus mítiques de la ràdio com la de Constantino Romero, Jordi, que hem escoltat en aquesta última falca.
Sí, sí, de seguida hem dit, oi, mita'l, Constantino. 5.000 pessetes, eh? El meu marit me n'ha regalat una, eh? Ui, ja
comencem. 5.000 pessetes, Déu-n'hi-do.
5.000 pessetes i ho fa tot, eh? Sí, sí, 5.000 pessetes, eh? 30 euros, eh? Per què compres per 30 euros tot aquest robot que fa de tot?
Zero, ara.
Crec que no, bueno, no ho sé, eh? Déu-n'hi-do la publicitat, com evoluciona els temps, ja això n'hem parlat molt.
Ah, estem parlant de 35 anys enrere, 34. 35. Vull dir que Déu-n'hi-do, passen les coses, canvia, sí, canvia, sí, tot.
5.000 pessetes, 30 euros. Encara sé fer la conversió ràpida, eh? Ràpid ho veig, això. Això
molt bé, molt
passat,
bé.
Sí, sí.
Bé, doncs, ara hem una gravació que és molt interessant perquè això no ho ha escoltat gaire gent. Ara et faré una mica de concurs.
Ai.
Tu te'n recordes de David Fernández, actor, saps qui és?
Sí.
Et sona el personatge del Gilipollas, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Que després va ser Rodolfo Chiquiliquatre.
Chiquiliquatre, que va anar a Eurovisió, tal, tal, tal.
Ah, sí, exactament.
Molt bon actor, sí, sí, el Raül.
Molt bé, doncs el Freestyle el va entrevistar Ivan Medina. No tenim la data, però calculem que aquest programa que sonava a Cerdanyola Ràdio es devia emetre cap a l'any 2003 aproximadament. Curiós que puguem tenir aquesta entrevista que, sens dubte, és única com pràcticament tot el que us posem a la hemeroteca de la ràdio.
Bé, doncs tenim el privilegi de tenir en David, bueno, un home que fa diferents papers al programa d'una altra cosa, de l'Andreu Buenafuente, i que el tenim aquí en rigorós directe a través del Freestyle. A veure, actor de teatre, diferents col·laboradors televisius, amb quina de les vertents és amb la que et quedes, David?
Bueno, no sé, encara encara soc molt nou amb això de la tele i tal. O sigui que tota la meva vida he fet teatre, o sigui que de moment suposo que el teatre el faré una miqueta millor que la tele. Dic jo, vaja.
Molta gent d'una altra cosa he passat per la cubana. Què és el que tenen aquests pits?
Pues, no sé, suposo que hi ha una manera, ja la cubana està una miqueta de tot. I es fan molts personatges i el Jordi sempre busca la naturalitat en aquests personatges, suposo que semblen molt passats de rosca i tal, però busca aquesta naturalitat, no? Que suposo que també és el que busquen aquí a la tele, no? Que les coses surtin, sobretot a la tele, que tot és molt més ràpid, no? Que improvisis i que tinguis aquesta rapidesa mental de fer ara aquesta xurradeta i ara aquesta altra, no? Suposo que haurà influït una miqueta això, dic jo, no sé.
David, amb els personatges amb els que t'has donat a conèixer el programa televisiu d'una altra cosa, com són el de Jurat i el de Gilipollas, amb quin dels dos et quedes?
Home, no sé, perquè la veritat és que ho estic malament, perquè l'un és un fill de puta i l'altre un Gilipollas, o sigui que... No sé, a mi el Gilipollas m'agrada molt, la veritat, perquè et dona... és molt més tendre i llavors et dona una facilitat per fer moltes històries diferents, no? Amb l'excusa d'aquests Gilipollas pots fer el que vulguis, no? I a més fas el que vulguis i amb una... no sé, que tu passes molt bé, no? És molt divertit.
Com una excusa, no? Fins a cert punt.
Exacte. Tens com l'excusa de que si et passes amb algú... bueno, com este tio és
Gilipollas. Com estàs fent el paper, clar.
Exacte.
Una de les coses que ens ha sobtat realment és que el Terrat, per exemple, envies el Gilipollas a l'entrega dels Premis Goya. Per què això?
Bueno, perquè volíem provar-ho. Van dir, hòstia, pues, a veure com funciona aquest home fent reports. I ho van provar i la veritat és que jo estic content perquè la gent allà va reaccionar molt bé, no? És això, com el tio té aquest punt de tendresa, no? Que la gent no... Jo pensava que reaccionarien d'una manera diferent, no? Perquè era una miqueta violent. Però la gent reaccionava molt bé. La veritat és que li feia gràcia, no? Es van enrotllar... molt bé, molt bé. Tota la gent que vaig agafar, la veritat és que es va enrotllar molt. I això, doncs, està bé, està guai. Suposo que si hagués anat al Reyerta és com que és un tio que et dona més mal rotllo, no? I amb aquest personatge, doncs, és el que et deia abans, que la gent, doncs, el veu molt tendre i, no sé, és Gilipollas.
Interpretant el paper de Gilipollas, creus identificar molta gent?
No sé, a mi la gent em diu, hòstia, tio, és que... Si tu supieses la de veces que jo me sentiu com un Gilipollas, o sigui que suposo que sí, que la gent se sent identificada, perquè suposo que tothom en algun cop de la nostra vida hem dit, hòstia, és que soy gilipollas, perquè faig això, saps? I suposo que sí, jo crec que la gent és més identificada, no? L'altre personatge, doncs, és com més cabron, no? És com que diuen, hòstia, riuen de lo cabron que és, no? No crec que se sentin tan identificats com amb aquest, dic jo, vaja.
I de què va i com va sorgir aquest personatge?
Ui, això va ser... És un personatge que jo vaig fer al càsting, quan vaig entrar, i era un tio que vam conèixer amb un bolo de la Cubana a Marbella, a un bar, a un restaurant. És una miqueta llarguet, però bueno, t'ho explico o no?
Sí, home, sí. Sí, home, sí.
Pues estàvem menjant a un bar de Marbella i va arribar un tio i em va dir, ¿tiene un cigarro? I jo, sí, li vaig donar el cigarro. Em va dir, ¿tiene fuego? I jo, sí, pum, li vaig donar foc i em va dir, hòstia, ja solo falta que te pide un pulmón. Total, que em vaig quedar parat, diu, sí, tal. Li vaig donar rotllo i de sobte em va dir el tio, diu, ¿tiene una monedilla pa echarla a la màquina, eh? Me lo gasto todo ahí, es que yo sé, sí, soy gilipollas. O sea, em vaig quedar parant, no? Dic, hòstia, normalment et diuen para un bocadillo, para algo, no? I aquest tio era descarat. Van vindre a fotre al fora i em va dir el tio, diu, mira, ahora el del restaurante viene y me echa fuera, ya verás. Sí, es que yo soy así, soy gilipollas. I era aquest personatge, o sigui, em vaig basar l'idea que aquest personatge al tio aquell del bar de Marbella, no?
Una vegada més, per tant, es demostra que res, d'un simple fet, d'un moment pot sorgir un gran personatge.
Sí, bueno, gran no sé, però un personatge sí.
Sincerament, et cau bé, Carlitos?
El Carlitos, sí, a mi com David, sí. Com David em sembla un tio que té les coses molt clares i no té res a veure amb el personatge que va a la tele. Però com a rellerta penso que és un desastre, el Carlitos, clar.
I ara et demanem que siguis encara més sincer. Sortint per la tele, es lliga més?
Hòstia, no, jo de moment no. No, de veritat que no. Et ve la gent i a més, clar, et ve la gent i et diu, hòstia, el gilipollas, li fas gràcia, però no és això que diuen, hòstia, jo saldria con el gilipollas. No, crec que no. I amb el Roger també, és clar.
I què pensa un gilipollas d'un programa com Operación Triunfo?
Sí, bueno, jo què sé, tio. A mi, ese programa me da igual, tio. O sea, ¿me entiende o no? Jo de gilipollas ja estoy harto de verlo. ¿Para qué voy a ver ese programa también? ¿Me entiende o no?
I de la guerra?
Home, a mi la guerra, tio, jo, saps el que passa? Que jo amb el Bush li he escrit algun discurs ja, m'entens? O sigui, tenim molt rotllo. O sigui, tu, per exemple, tu te'n recordes de quan va dir allò de ¿qué hacemos para acabar con los bosques? ¿Sabes? Para acabar con los incendios. Pues, coño, acabar con ellos, tío, quemarlo, quitar los bosques. Eso se lo dije yo, tío. Él me lleva muchas veces a mí y yo le doy consejos y tal. ¿Me entiende o no? Hostia, tío. Pues claro, pues eso, tío. A mí se me lo de puta madre el tío aquel del bus, tío. Si es par en medio, prácticamente. No hay más que verlo, tío.
A ver, David, ara t'agrairíem que ens fessis una petita valoració com a representant de Cali Music, no? Del pròxim tall musical.
Sí.
A veure què et sembla.
Me das calor como el secador. Me haces vibrar como la lavadora. Me pones a mil como el contador. Me apoyo en ti como en la exprimidora. Wow, si no estás aquí. Wow, wow, es que estás allí. Wow, si no estás...
Què t'ha semblat?
Bueno, és una cançó fastigosa. Que jo per això intento produir i portar endavant, però cada cop costa més, no? La gent, jo crec que ja comença a conèixer una miqueta la cançó i ja ha vist el tipus de merda que fa la meva productora, no? Estic orgullós de vendre això. Què vols que et digui?
I què tal portes al tema de les signatures d'autògrafs de les adolescents? Has arribat a firmar algun cop a sota la roba o què?
A sota la roba?
Sí, no sé, o alguna firma d'aquelles que t'hagi sobtat realment, que et demanin.
Sí, bueno, jo normalment, o sigui, quan surto a la nit, sempre acabo el llit amb el... No, home, no. No, a sota la roba ni res, coses d'aquestes rares, no. L'únic raro que m'ha passat ha sigut, pues, això, que et veuen com a gilipollas i et diuen, el gilipollas, haces gilipollas. I clar, dius, hòstia, no, és que... Què li dius a una persona així, no? No, no, és que jo sóc David, tio, tampoc, saps, la gent es pensa que estàs tot el dia de conya i de tal, no? I això ha sigut l'únic que m'ha passat, però no, encara jo no sóc tan conegut com perquè em diguin aquestes històries, saps? I a més és que els personatges jo crec que no són per lligar molt, crec jo, eh? Ojalà.
Bueno, però això mai se sap.
Bueno, ja veurem.
David, ara et farem una sèrie de preguntes curtes.
Sí.
I a veure què et semblen, vale? Contesta el més ràpid possible.
Vale, com David?
Com gilipolles. Sí.
Vale.
Vale?
Ok.
Un llibre.
Platerillo.
Un CD.
Carlitos, tio.
Una cançó.
Una cançó? Qualsevol que no s'escolti.
Una postura.
Una postura, la del misionero.
Una olor.
Una olor, a merda.
Un gilipollas.
Jo, coi.
I un somni com a gilipollas.
Hòstia, un somni com a gilipollas, tio, arribar a ser polític.
Doncs escolta, David, que moltíssimes mercès per atendre'ns a la trucada del freestyle. I digues, perdona.
A vostès.
No, sisplau. De vostès no, sisplau. I res, escolta, que seguiu així.
Gràcies.
Moltes mercès per tot.
Vinga, vosaltres.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
L'actor David Fernández, que Jordi, curiós que digués que fa poc que està a la tele, i ara doncs fixa't tu. El recorregut que porta i totes les experiències que ens ha fet riure i que ens va passar molt bé amb ell.
T'explico una cosa, del David. Quan van a Eurovisió, a l'arribar allà, deia que, o explicava que la gent, o sigui, els estava allà esperant, era una ovació. O sigui, a les demés, diguem, els demés països, no els hi feien gaire cas, i ells era... Bé, a la roda de premsa hi havia tota la premsa. Fins i tot va haver un moment que la Sílvia Abril, no, que també estava allà, ella, clar, continuava fent el paper, no? I fins i tot el David li va dir, frena una mica. O
sigui, jo no puc més, no?
No, perquè, clar, és que ho estem aquí, ens estem desmadrant, eh? Però va explicar això, que va ser un moviment bestial, de la cançó aquesta.
Bé, això és el que et demostra que un personatge ben interpretat i que està, diguem, entre cometes, i se la van totes les distàncies i amb respecte a tothom, eh? Posar-te al nivell d'una imitació, d'un tipus de persona que és el que escoltarà aquella cançó, fa que aquella persona espectadora es cregui que allò és verídic i que no és una obra de teatre, que al final això era un paper.
Clar, clar, era un paper de tots els que estan allà. Sempre s'ha dit, no?, de que si això doncs, ho van fer expressament per enriure-se'n d'Eurovisió, no ho sé, bé, potser una mica no ho sé, bé, potser una mica sí, però una mica no. O sigui, ells ho van fer com una cosa d'humor, no?, però que va agafar una repercussió. Podies pensar, diu, van aquests i els faig fora en 5 minuts, és que no passen ni de la porta. O no, va ser bé, doncs això.
Per cert, quina posició van quedar al final, aquella...
Doncs van quedar en la posició 16 de 25.
Doncs fixa't, és que segur que en moltes altres ocasions Espanya ha quedat molt pitjor.
Sí.
Bé, doncs, anècdota que ve de la tele, però que ha vingut a partir d'aquesta entrevista radiofònica. I bé, ja que estàvem parlant de fa uns quants anyets, doncs ara parlem de només uns minuts que ens falten per arribar al final del programa d'avui. Recordem, Jordi, abans de marxar, les nostres vies de contacte.
Doncs a l'email, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo tot junt, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp.
És el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Marxarem amb un tall del matí de Catalunya Ràdio a l'època que Manel Fuentes dirigia i presentava aquest programa insígnia de Catalunya Ràdio. I anem concretament al setembre de l'any 2011 per escoltar a Jordi Pujol cantant Jennifer, la cançó de les Catarres. Amb aquest tall marxem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal.
I és que aquest cap de setmana, en un acte per celebrar la Diada Igualada, l'expresident Jordi Pujol va fer servir la lletra d'aquesta cançó dels Catarres, Jennifer, per defensar la immersió lingüística i la integració. En aquest acte, Pujol va recitar tota la lletra de la cançó i la va comentar, especialment al punt on surt ell mateix citat.
Diu, jo sóc més català que les anxoves de l'Escala
els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo al Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Això és fort, eh? Home, és un elogi, esclar.
Impressionant el president Pujol, que també va comentar això mateix de la cançó.
Ara m'he enamorat d'una xoni de Castefa. Sabeu el que és una xoni? Una xoni... Bueno, és una noia jove del món... de molt sovint molt del món castellano parlant, etc. Vull dir, bé, com la Juani, una altra d'aquella pel·lícula, la Juani d'això d'en Vigues Luna, eh? I que, clar, aquesta, les Xonis i les Juanis són el futur del país, o millor dit, són una part del futur del país.
El president Pujol, coneixedor del que passa amb la música i del que passa amb el cinema, va aprofitar la cançó per fer aquesta crida.
En aquest catarre, que no sé com se diu, li ha dit, escolta, tu vés amb la Jennifer, va, i us caseu o us amistanceu, vinga, endavant. Ara, els fills, si és que en teniu un, dos o tres, home, i tu amb la Jennifer... I el que no pot ser és que la Jennifer, després d'una pila de temps de viure amb tu, no sàpiga parlar català.
És per això que a aquesta hora saludem en Jan Riera, guitarra, acordió, pandereta i bombo del grup Les Catarres. Molt bon dia, Jan.
Bon dia, Manel.
Què et sembla que Jordi Pujol hagi fet servir el vostre tema com a exemple de la immersió i la integració a Catalunya?
Vam flipar molt. Papà, és un tema que es va sortir en una tarda així, com amb unes cerveses, i mira, serveix d'argument d'un discurs... del president, tu.
Mm-hmm. Quan veu sentir això, què veu pensar? Perquè al cap i a la fi aquest tema el vau compondre per ironitzar justament sobre uns certs prototipus catalans, no?
Sí, jo a mi me'l va passar un seguidor nostre que me'l va passar per Twitter i només em va passar l'àudio i pensava que era una broma del Latre o d'algú, no?
Mm-hmm.
Però després vaig veure les imatges i no, era en Jordi Pujol i bueno, m'estava descollonant. Però en el moment que dius els somnis eròtics de en Jordi Pujol, realment em anava al cor a 200, dic, aviam què dirà aquest home, però s'ho va prendre molt bé.
Doncs, Jan, prepara't, perquè tenim en línia ni més ni menys que l'expresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Pujol i Soleil. President, molt bon dia.
Bon dia.
Felicitats pel sentit de l'humor, per el que destilaven les seves paraules ahir a la Diada Nacional de Catalunya. Per què va triar aquesta cançó dels Catarres?
Bé, la veritat és que això va ser una improvisació. Jo a Igualada ja ho vaig dir, no, pròpiament no anava a parlar d'això. Uh-huh. Però sí, parlant dels problemes del país, dic, escolteu, mireu, un de les coses que tenim a Catalunya és que hem de mirar a veure com mantenim una identitat catalana que està molt amenaçada i molt atacada, uh-huh. Una cohesió catalana, que és bàsic, qualsevol país necessita que la gent, hi hagi cohesió social, i una bona convivència amb tothom, no?
Uh-huh.
Entre tothom, entre tots els que vivim i treballem a Catalunya, saben que jo des dels anys 50, que sempre hem tingut immigració, no tanta com ara, evidentment, però hem tingut, i havia dit, escolteu, català és... Hem de procurar que el català es comprengui, sí, el català és aquella persona que viu a Catalunya, que treballa a Catalunya, i que Catalunya s'hi quedarà, que els seus fills i els seus nets seran d'aquí, i que, bé, i que no rebutja ser català, oi? Que ho assumeix, que s'hi va integrant, s'hi va incorporant, i ell i els seus fills arriben sent, no?
Mm-hmm.
Bé, aquesta ha estat la meva doctrina política, diguem-ne, sobre aquest tema tan important i decisiu, que s'hi juga molt, de Catalunya,
mm-hmm.
durant molts i molts anys, no? I ara, que tornem a tenir una gran immigració, val a dir que la Xoni no és d'aquesta immigració d'ara. La Xoni és d'immigració, bé, els seus pares, els seus avis, venen de l'immigració als anys 60, 70 i... Sí, 50, 60 i 70, no?
Uh-huh.
Bé, doncs la Xori és el futur de... És
una part.
Una part del futur de Catalunya, però una part important. Aleshores, que aquest, en Riera veig, o qui sigui,
sí.
Riera,
diu que... En Jan Riera, que l'està escoltant.
Riera, doncs surti amb la Xori, doncs a mi m'està bé. Vull dir, ell em parla com si ara una persona com jo, que soc catalanista de tota la vida, hagués de molestar, i s'equivoca.
Uh-huh.
A mi el que m'interessa, saps què passa com a català i com a nacionalista català? Doncs que hi hagi molta gent a Catalunya que es digui Pujol o diguem-ne Puigdemont, i Martínez. Si tots ens diuen Puigdemont i Casa de Vall, i els altres tots es diuen Martínez i González, doncs no anirem bé. I per tant ja va estar bé l'Ochori. El que li passa, bueno, a en Riera, que es veu que surt amb aquesta noia, l'Ochori, o ho fa veure, doncs, home, que miri de que l'Ochori se'ns incorpori molt, que ella ja està disposada, que l'Ochori s'incorpori molt, no? Ara acabo de parlar precisament amb un aquest dematí, no? I em parlava, també m'ha parlat d'això, m'ha explicat la seva història personal, els seus avis, diu, mira, jo sóc d'una... Jo, el meu avi era murcià, i la meva mare era extremenya. I jo, doncs, em sento molt català. Bé, doncs, els fills de la Xònia, amb en Riera...
Hi ha d'haver segona part, Riera, ho veus clar, no?
Sí, sí. Bueno, i ells dos, doncs, que ella, doncs, també vagi entenent aquest món, que, per altra banda, és el món d'en Riera, ja que parla de Pedraforca i parla d'en Nadal, dels de Nadal, no?, els galets de Nadal, no? I, jo només hi ha dues coses que no estic d'acord amb aquesta cançó. Vols que te les digui?
A veure.
Mira, el dels somnis eròtics amb Jordi Pujol ho deixo de banda, no? Perquè és massa fort i no m'ho puc creure, naturalment. Vull dir, és una llicència literària. Aquest Riera, aquests carretes de catarres, però són tremendos. No, primera, jo que sóc barcelonista fins al moll de l'os i que encara em sap greu el 2-2 de l'altre dia de Sant Sebastià, sí que li he de dir que jo, en canvi, sóc molt respectuós i amb els pel·lícules de Sarrià. Segon, en Serrat no ha estat mai un traïdor. I després, què més li he de dir? Bueno, aquestes dues observacions sí que les volia fer. Ja dic, els somnis eròtics no té importància, perquè ja sé que no s'ho creu ningú. Però bé, l'important és això, no?
Però
que això no és un amor prohibit, això és un amor que és lògic que hi hagi, però que hem de mirar que evolucioni des d'aquest punt de vista de país positivament, i això és feina d'en Riera, vaja, d'en Riera o de...
Dels catarres, sí. Hi ha d'haver segona part, Riera?
I tant, això té filons. Però m'agradaria també matitzar que nosaltres tampoc tenim res en contra dels pericos i que allò d'en Serrat, jo tinc discos d'en Serrat, Vull dir que tot és com... És una ironia, ja es veu que és un concepte, no parlem de, en primera persona.
Ho entenc, Ria, no cal que em doni cap explicació. Però mira, et dono l'oportunitat de dir-ho, que també et va bé tu dir-ho, això. Perquè segur que ho sents.
Riera, moltes gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest èxit de Jennifer, que ja ha de tenir una segona part. I, president, gràcies perquè quan un home del seu nivell utilitza elements de la cultura popular per fer tota una sèrie de reflexions que segurament ens van bé com a país, és tornar en el centre del debat amb un públic que no sé si sempre està tan habituat a sentir, escolta, alguns discursos, escolta. I l'emplaço que vingui aquí a l'estudi a parlar, que el moment és molt complicat.
Per parlar de tot, dona més... Però deixa'm dir-ho, em dones mig minut?
I tant.
Escolta una cosa, a Catalunya en aquests moments, que estem molt atrapats des de molts punts de vista i molt atacats a fons, perquè hi ha gent que vol que desapareguem com a país, com a cultura, com a nació, etc. Però escolta, tenim coses importants. Jo l'altre dia a Igualada vaig dir, escolta, no tinc el poble que tenim país. En diversos aspectes, te'n diré un d'aquests aspectes. Mira, tenim els catarres.
Sí.
Tenim el Lluís Cabrera.
Sí, senyor.
Tenim el Sonar. El Sonar, que escolta, una cosa d'un
èxit. El Sonar està triomfant arreu, sí.
Tenim el Sopa de Cabra.
Que tornen?
Abans d'ahir vaig anar. Consti que jo sé que encara de l'època dels Beatles.
Sí.
Però sé valorar... Clar, no és el meu això d'ara, no? Perquè jo sóc un home molt gran. Però, de
si està
manera,
més al dia que mai, president.
Sé valorar la importància del Sopa de Cabra i el mèrit del Sopa de Cabra i del Sonar, entens el que vull dir? Uns que no he tingut cap contacte, però que també els segueixo, i sé el que fan i es fa una gran feina, són el Manel.
Sí.
No? Els Manel. I aquest, l'Antònia i Teta. Vull dir,
Antònia Font.
Els amics de les arts. Bé, escolteu, tenim una potència gran des del punt de vista de la creativitat aquesta, amb gent jove, de més. Bé, el Gerard Quintana ja no és tan jove, naturalment. Però Déu-n'hi-do. Tu, escolta, saps amb quina energia actua? L'altre dia...
Tres hores aguanta, eh?
Què?
Tres hores saltant i cantant bé, eh?
Cantant bé, saltant, fent cabrioles... Escolta, tu, tremendo, no? Escolta, per tant, tinguem confiança.
Molt bé, però l'emplaço aquí a l'estudi per parlar de coses de país,
eh? Espera't un moment, espera't. Saps per què podem tenir confiança?
Mira aquí el pare, eh?
Perquè jo tinc confiança en Riera i la Xoni.
Què passarà amb en Riera i la Xoni?
Ah, noi, pregunta on en Riera, que el tens aquí al davant.
Faran festa o no?
Què?
Faran festa.
No ho sé, escolta, no ho sé, perquè... No ho sé, escolta, no m'hi facis ficar, amb això, ja és massa.
President.
Ja n'hi ha prou que ells es fiquin amb els somnis eròtics, només falta que ara jo, doncs també em fiquin amb això, saps?
Una abraçada, president, i l'esperem aquí a l'estudi.
Adéu, que vagi bé.
Adéu-siau, Riera, una felicitació a tots els cadarres i moltes gràcies per passar aquesta zona de ràdio amb nosaltres.
Gràcies, Manel.
Pausa i arriben els problemes domèstics.
El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes.
La Maroteca de la Ràdio.